Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Darrere de l'excel·lent tomàquet espanyol, en qualsevol de les seves varietats locals, hi ha anys d'esforç, dedicació i recerca. L'agrícola és un treball imprescindible i molt dur, que ara topa amb els estralls de la sequera, l'augment dels costos laborals, una burocràcia asfixiant i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Les declaracions de l'exministra francesa Royal, Ségolène Royal, sobre el no gust del tomàquet espanyol ha estat la gota que ha satisfet el got d'un malestar que és molt més que el reflex de la protesta francesa i que exigeix solucions a llarg termini. I com deia aquell, cuate, aquí hay tomate. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció, perquè les properes hores el temps demà dimecres portarà el sol amb persistència també de boires i l'ambient més càlid. Serà el darrer dia demà càlid abans de l'arribada del canvi de temps de finals de setmana. I avui s'ha girat feina a les carreteres. Anem a saber com circula a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments es manté més o menys una quarantena de trams afectats per aquestes mobilitzacions d'avui, sobretot punts a vies tallades i altres punts on es fan marxes lentes o a diferents afectacions de trànsit. En aquest sentit, destaquem les vies principals tallades per demarcacions. En el cas de Girona, l'AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis i la Nacional 2 a l'altura de Salrà. En aquests punts hi ha també retencions en els dos sentits de la marxa en els punts de desviament. A la demarcació de Tarragona, a la P7 a l'Aldea, també la P2 a Banyeres del Penedès i a Montblanc, la C14 al Cubell Montblanc o la Nacional 420 a Móra la Nova. En el cas de la demarcació de Barcelona es mantenen talls a la C17, a punts com a Vic o també a Mollet, en sentit nord, la C25 a Manresa, a Sallent i a Gurb, o també les C16 de Sant Fruitós de Bages i a l'altura de Sallent. I per últim, a la demarcació de Lleida, que es mantenen també talls de trànsit a l'autovia 2, a Golmés i a Sidamon, així com també a la Nacional 2 en els mateixos trams. Recordem, podeu consultar tot el llistat d'afectacions al territori al web d'incidències del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació i d'aquí un moment a la cadena COPE, a la Linterna, ens farem ressò del que va passar fa 30 anys. Us en recordeu de l'incendi del Liceu? Doncs avui en parlem d'això, aquí a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93-494-3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Molts teniu molt present aquell dia, però ja han passat 30 anys de l'incendi del Gran Teatre del Liceu, un dels jocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Va ser el 31 de gener de 1994 quan les flames van ensorrar el teatre en qüestió de 3 hores davant la impotència de molts barcelonins. Va ser un dia molt trist per la ciutat, però gràcies a l'esforç col·lectiu el Liceu va tornar a reobrir 5 anys després. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un incendi molt greu que va destruir l'escenari i la gran sala del teatre, però afortunadament hi ha espais que van quedar intactes, com el vestíbul o el Saló dels Miralls. Va ser un incendi fortuït mentre es feien tasques de soldadura precisament a l'escenari. Lluís Dilmé és arquitecte i va participar precisament en les tasques de reconstrucció del Gran Teatre. S'estaven fent obres de restauració ampliant l'escenari, però tot va canviar aquell dia. Recuperar la gran sala va ser tot un repte. Es va obrir un debat sobre si s'havia de mantenir el seu estat original o s'havia de canviar. El Lluís Dilmé ens ha explicat què es va fer.
I vam arribar a la conclusió de que una sala moderna i contemporània, que té una configuració més extensa, més plana, no tan vertical, no hi cabia en aquell solar, en el lloc on hi havia el Liceu. No hi cabia, i en qualsevol cas, si la fèiem, no passàvem de 1.600 persones, i en canvi el Liceu ara en té 2.200. Aquest també era un motiu per acabar de decidir que la sala havia de ser tal com era.
La sala, doncs, és el que tothom veu quan va al Liceu, però representa només el 12% de tota la superfície de l'edifici. El que no es veu, el que hi ha darrere, també va ser tot un repte.
El que no veiem és tot el tema que hi ha darrere del bloc d'escena, que és l'escenari.
Ah.
Vale? Això també és un repte tecnològic molt important, perquè no hi ha molt d'espai, és a la mig del casc antic, i l'escenari representa... la majoria de la superfície de l'edifici. La sala és un petit tros de l'edifici.
El de l'any 94 no va ser el primer incendi que patia el Liceu, va ser el tercer. Fins aquell moment no hi havia mesures de seguretat ni alarmes antiincendi, per tant, doncs el desastre va ser major. Ara les coses són molt diferents.
El tema de les instal·lacions contra incendis va ser essencial en el projecte de reconstrucció del Liceu. El Liceu havia cremat el 94, però ja havia cremat una altra vegada el segle XIX. Sí.
Dèiem, Yolanda, que en qüestió de 3 hores va cremar bona part del Liceu amb unes flames que van arribar als 70 metres, unes imatges que van donar la volta al món i que ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Però com ho van viure les primeres persones que van arribar quan es va declarar l'incendi?
Doncs mira, hem parlat amb el primer bomber que va arribar en aquest incendi, es diu Josep Gallardo, i encara a dia d'avui es pregunta per què van trigar tant en donar l'avís de que hi havia foc.
Que el que nosaltres no enteníem molt bé és per què va trigar tant de temps en avisar-nos. Però clar, el que passa és que en el moment que va començar això hi havia una escola dintre del Liceu. I clar, en el tema de l'evacuació de tot el personal, que va ser perfecte perquè no va haver cap ferit, amb el tema de l'evacuació del personal i tal, tothom deuria pensar que bueno, ja hauran trucat els bombers.
I això hem d'afegir que els bombers es van trobar un camió aturat enmig de la carretera i es va perdre una mica de temps. Com explica el Josep Gallardo, el teatre estava en bones condicions, però la fusta i la pols que hi havia sota l'escenari van propiciar doncs, que el foc s'extingués ràpidament. Ara que s'ha reconstruït, el disseny s'ha respectat pràcticament igual.
Han fet un liceu exactament igual que l'anterior, exactament igual dintre d'un ordre. No sé si ha tornat a recuperar la perfecta sonoritat que tenia, que això els puristes diuen que la sonoritat que tenia el liceu era impecable. Però ara mateix el tema de seguretat, el tema de contraincendis, pues està modernitzat, clar.
El Josep ens ha reconegut que aquell dia, com a ciutadà i també com a bomber, va sentir molta impotència. La bona notícia és que cap persona va quedar ferida, tot i la virulència de les flames.
Avui és un plaer saludar a la Linterna Cope Catalunya i Andorra el musicòleg Pep Gorgori. Pep, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Te'n recordes que feies on eres el dia 31 de gener del 1994, ara fa 30 anys?
Doncs era a Barcelona, a l'escola. Devia ser segurament segon de BUP o una cosa així, el que abans era el BUP. I recordo, doncs, al migdia veure la notícia sobre l'incendi del Gran Teatre del Liceu. Sí. Uh-huh.
Com et vas quedar? Quina va ser la primera sensació que vas tenir quan et vas assabentar?
Jo crec que la sala de tothom, perquè en aquell moment... Jo havia anat al Liceu per primera vegada just un mes abans a veure un ballet, el Trencanous de Tchaikovsky, que era com un somni, no?, fet realitat, després de molt de temps d'esperar l'oportunitat d'anar al Liceu, aviam si trobàvem entrades una cosa i l'altra. Bé, al final hi vaig anar a una localitat del quart o cinquè pis, superlateral, de les més barates, i un mes després doncs vaig veure això. Per tant, aquell impacte de, ostres, fa un mes vaig poder anar per primer cop, per sort vaig poder veure el Gran Teatre del Liceu antic abans que es cremés, i aquella incertesa d'ostres, i ara què, no?
Clar. Et vas creure la versió que es va donar d'una guspira, que estaven treballant a l'escenari i tal, no sé què, o et va semblar una mica, bueno, sempre se li fa o se li dona la culpa a un treballador, no?, de quan passa una desgràcia. Aquesta sensació d'un operari i la guspira, què et va quedar tu d'això?
En aquell moment, jo no recordo quina edat tenia, devia tenir, no sé, cap als 15, 16 anys, potser.
Sí, si estaves al BUC, sí.
I, per tant, tampoc crec que les elucubracions arribessin tan allà. Pensa que les teories de la conspiració, que ara estan tan de moda i que de seguida que hi ha un succés a Twitter ja surten 15 teories desvetllant la veritat, en aquell moment no passava. Per tant, tendies a creure't allò que veien els professionals de la comunicació en els mitjans de comunicació. Per tant, en aquell moment no vaig tenir cap dubte. I tot ho passat, doncs, sincerament, ha passat molt de temps i jo crec que hauríem descobert alguna cosa si hi hagués hagut. Jo crec que ens agrada molt pensar en teories de la conspiració, però al final la realitat s'imposa. No crec que sigui el més important del debat a aquestes alçades, sincerament.
Tu tenies clar que volies ser musicòleg? Perquè, clar, un musicòleg li agrada la música clàssica. Tu tenies clar de ben jove o va venir després aquesta... musicòleg en
Jo crec que de la meva generació segurament ningú tenia com a objectiu vital ser musicòleg, bàsicament perquè és una disciplina que a casa nostra era pràcticament desconeguda. Sí que s'exercia la musicologia, perquè sempre hi ha hagut, bueno, sempre, des de finals del segle XIX, hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar la història de la música i aspectes tècnics també de la música, però identificació com a musicologia, com una carrera per estudiar, és una cosa bastant recent. Sí que sempre m'ha agradat molt explicar històries, això sí, sempre m'ha agradat molt la música i sempre m'ha agradat molt la recerca, ficar-me en un arxiu, remenar papers antics, i per tant això doncs d'alguna manera implica que sí, segurament volia ser musicòleg sense ni saber-ho.
Escolta'm, tu que vas estar tot just un mes abans de l'incendi, d'un dels incendis, perquè recordem que l'incendi, bueno, va patir algun incendi més, aquest Teatre del Liceu, un cop passat aquell mes, clar, tu ho has vist l'abans i el després. Què et sembla, com és actualment el Teatre del Liceu, si sonorament se sent igual, hi ha alguna diferència, què trobes diferent?
Doncs, mira, jo sincerament el record que tinc del Liceu Antic, tret l'encant i tot el que vulguis, i que em perdonin els membres de la Societat del Gran Teatre del Liceu, que llavors tenien llotges i que eren propietaris en part del Gran Teatre del Liceu. Jo el recordo com un lloc molt, diré la paraula, rònec, perquè crec que és la que s'hi escau, i classista. Perquè jo recordo aquelles fustes que estava tot fet, que tot grinyolava,
sí,
que el manteniment era tirant a precari, que el bar que hi havia era més petit que un vagó de metro, i després recordo perfectament haver anat a entrar per l'entrada del Liceu de les Rambles, que és la que utilitzem tots si ens ve de gust actualment, i que em diguessin que no, que havia d'entrar pel costat pel carrer Sant Pau perquè jo tenia entrades de les barates. I recordo això perfectament, i això doncs va passar l'any 93, vull dir que fa molt, però no fa tant. Ara, al Gran Teatre del Liceu, entres per la porta que vulguis. Jo moltes vegades entro per Sant Pau el dia que no tinc ganes de trobar-me amb molta gent o que vaig amb pressa, perquè sí, és molt més pràctica, però no pas perquè m'hi obliguin. Les instal·lacions han millorat moltíssim, ha millorat la capacitat de l'escenari. Tenim un escenari espectacular. I pel que fa a l'acústica, doncs el mestre Pons, això, el Josep Pons, el director de l'orquestra del Liceu, ho explica molt, molt bé, perquè ha estat un dels seus cavalls de batalles l'última dècada i mitja que ha estat allà. Però en el moment de fer la reforma o la nova sala, algú va tenir la brillant idea de mantenir les parets folrades amb una mena de moqueta que va amb una espuma per sota, que el que fa és absorbir completament la reverberació, la vibració del so, amb la qual cosa el resultat és un so tremendament sec que no ajuda gens a les veus. Per tant, s'escolta bé, es manté la forma de la ferradura, té una acústica decent i és fantàstic gaudir dels espectacles que s'hi fan, però està pendent una millora d'aquest aspecte perquè no van acabar d'encertar-la quan van fer la reconstrucció.
I en quant a la visibilitat, encara hi ha aquells llocs que dius estic aquí a l'Iceu però no veig absolutament res, no veig què és el que passa a l'escenari.
Sí, segurament va ser un altre dels grans errors de la reconstrucció. De fet, va haver un debat brevíssim sobre si s'havia d'aprofitar d'alguna manera l'incendi del Liceu per traslladar el Gran Teatre a un espai més ampli i que permetés un altre tipus de disposició. Hem de recordar que l'emplaçament de les Rambles no és el primer emplaçament del Gran Teatre del Liceu, que abans va haver un altre liceu ubicat, si no recordo malament, al Mercat de Santa Caterina. Per tant, tampoc hauria passat res, segurament, si l'haguéssim tret de les Rambles i l'haguéssim posat en un altre lloc i hauríem pogut fer un edifici més modern. Estic pensant com, per exemple, l'edifici de la Bastilla de l'Òpera de París, on totes les localitats tenen una excel·lent visió i una excel·lent acústica. Bé, doncs un dels errors segurament de la reconstrucció va ser mantenir tot un seguit de localitats on la visibilitat és molt, molt limitada. S'ha arreglat posant-hi pantalles on pots veure el que està passant en escena, però clar, no és
el mateix. Pep, sobre el tema de... Clar, parlàvem de que la burgesia, la gent que anava al Liceu, era una gent molt concreta, però gràcies a Déu la cosa ha anat canviant, no? Perquè ara quasi bé tothom té a l'abast poder entrar al teatre, perquè no només ja es fan òperes, sinó també es fan d'altres events, però està bé que s'hagi apropat el Liceu a la gent de carrer, no?
Sí, i no ha estat gràcies a Déu, eh? Ha estat gràcies a les institucions públiques i als impostos que paguem tots, que també tinguem-ho clar, que Déu ho ha permès i ha posat en el nostre camí aquesta feina, eh? Però si em permet que et faci la broma, va ser una qüestió de treball. És veritat que fruit d'aquella època que et deia, tan classista, que fins i tot et feien entrar per l'entrada del costat, diguéssim, si portaves les localitats barates, encara té una imatge molt, molt classista. Hi ha una part del públic, home, sí, és gent rica, faltaria més. I de fet, el preu de les entrades que platea en alguns espectacles se'n pot anar als 200-250 euros, doncs és bastant prohibitiu. A mi em fa molta gràcia també quan veig que venen les Madones, Lady Gagas, Beyoncés, etcètera, al Palau Sant Jordi, on una entrada en la llotja VIP també t'està costant uns 700-800 euros. Per tant, quin és el problema de que un espectacle en el que treballen 200 persones, tu veus potser el cor o veus 3 o 4 solistes, però és que allà al darrere, perquè aquells 3 o 4 solistes estiguin a l'escenari, es necessiten 200 persones. I no exagerem, perquè entre el cor, l'orquestra i tot el personal tècnic, doncs sumen aquestes quantitats.
Sí, sí, és una moguda. La veritat és que tenim un temple de la música fantàstic. Òbviament s'han posat a l'ordre del dia, sobretot si passa un altre incendi, ja tenen ells mateixos un, diguem-ne, un magatzem d'aigua, no?, perquè pugui funcionar bé. Però el que està clar és que el Liceu forma part de la ciutat de Barcelona, és un monument moment, ja només per fora ja és espectacular, i també per dintre. Tu vas tenir la sort de veure-ho abans i després, i jo vaig tenir, si dic la sort, entre cometes, d'estar a peu del Liceu quan s'estava cremant per cobrir la informació. Encara ho tinc a la retina, i la imatge de la Montserrat Caballé plorant i el president dient-li, el president Pujol dient-li, Montserrat, tornaràs a cantar al Liceu. Me'n recordo perfectament. Va ser pell de gallina brutal, eh? Veure com anava caient i aquell fum enorme que es veia des de tot arreu. I va ser una de les grans experiències. Jo em quedo molt amb aquesta i em ve a la retina i és emocionant, eh?
Home, i tant, quina enveja poder haver estat allà i a més es va complir, efectivament, va tornar a cantar el Liceu.
Efectivament, doncs escolta'm, ha estat un plaer, Pep, poder parlar amb tu, musicòleg, gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem que no hi hagi cap tipus d'incident més al Liceu perquè ha patit molts, així que donem-li una mica de treva i sobretot que visqui la música, i la música per tothom i a l'abast de tothom, perquè estem parlant de cultura. Pep, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos... ¡conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
És un recurs escàs. Fer-ne un ús racional és bàsic per assegurar-ne la disponibilitat i la qualitat, tot i que en els darrers anys hi ha hagut una moderació continuada del consum d'aigua potable domèstica, en moltes llars encara hi ha marge per l'estalvi. De fet, moltes persones no són conscients de quanta aigua gastem i avui nosaltres volem donar-vos, jo no, el nostre convidat, doncs alguns consells per saber com estalviar aigua i també calés. És un plaer saludar el Manel Rivero, que és formador en estalvi d'aigua de Intiam Ruai. Manel, què tal? Bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bona tarda a vosaltres també.
Anem tard, no?, amb el tema de la sequera, Manel. Ho dic perquè quan se li veuen les orelles al llop és quan ens agafa la por, no?
Sí, anem una mica tard i jo crec que podríem haver fet alguna cosa abans, molt abans, uns quants mesos abans, i és ja quan ja arribem al límit, potser és condició humana, fins que no arribem al límit no ens movem. Però sí que podem fer moltes coses, aunque estiguem al límit. Tenim capacitat de reacció.
Comencem per saber on gastem més aigua, de casa nostra. Quin és el lloc que dius, aquí la despesa és brutal?
Mira, la primera despesa per ciutadà, no global per vivenda, sinó per ciutadà, és la dutxa. Allà és on tenim el consum principal de la vivenda. I se suma el consum d'aigua més el consum energètic, que és sempre aigua calenta. I normalment, jo el que sempre intento explicar a la gent des de la didàctica i des del coneixement, perquè hem de reduir justament el temps i la limitació en l'aixeta, perquè en les dutxes, vull dir, perquè justament és on més consumim i no som conscients. Moltes vegades, la majoria de la gent, quan li expliquem, o els nens a les escoles, o els adults en els tallers que em venen a fer sobre estalvi energètic, molta gent no és conscient de que una dutxa de 10 minuts, quants litres gasta, no? Perquè tinguem una mica idea. La dutxa, cada aixeta de dutxa, o sigui, la carxofa de la dutxa, es mou entre 6 litres i 10 litres per minut. Si ens movem en 10 litres per minut, 10 minuts són 100 litres. Una simple dutxa de 10 minuts al dia són 100 litres. En canvi, Què podem fer amb les dutxes? És bastant fàcil. Una, existeixen limitadors, que és com una junta de goma amb un limitador de litros per minut, de 5 litros per minut. I amb aquest limitador el que fem és una dutxa amb el temps que dura una cançó, i això és el que fem amb els nens a vegades, en quant temps ens hem de dutxar? Dutxa express. 3, 4 minuts, una dutxeta que estigui bé. Tenim un model de consum de dutxants a cada dia. És molt interessant seguir-ho fent, eh? No hem de deixar de fer-ho, però clar, el temps que dura una cançó amb un limitador de 5 litros per minut. Fixeu-vos, 4 minuts per 5 litros són 20 litros, o 100 litros o 20. Ens hem dutxat igual, quedem igual de nets. Ens podem posar el sabó, ens podem posar el suavitzant, allò que vulguem, el xampú, los potingues, que diem a vegades. I sí, cadascú té els seus, cadascú té la seva. Però, i això fa que tinguem un bon model de consum en quant a temps i un bon model de consum en quant a limitació de litros. I això és un filtre que costa menys d'un euro, si és molt econòmic. Això és, ho trobem en els súpers, ho trobem per internet...
I és fàcil de posar-ho?
Molt fàcil. Només hem de descargolar la carxofa, que quan tothom sap que això va amb una rosca de mitja, vull dir que és molt estàndard, i posar-li allà al mig. O sigui, a més, fa de junta de goma, perquè creiem la goma que hi ha i li posem aquesta. I això té un limitador molt fàcil, molt simple, molt econòmic i molt estalviador d'aigua i de calor. Perquè penseu que la calor vingui del gas, vingui de l'elèctric, vingui d'on vingui, li hem d'aplicar molta energia. Jo faig càlculs sobre això i li explico a la gent que aquest estalvi, només reduir el consum en temps i en minuts, o sigui, el límit de litros per minut, fa que estalvien molts diners per l'aigua, molta aigua, i alhora molts diners en energia, que també necessitem estalviar.
Doncs apuntat el primer consell. Parlem ara del vàter de casa, perquè el vàter de casa a vegades sembla una paperera i el vàter no és una paperera.
No ho és, no. Clar, què ens passa? El vàter, hem pensat que en el vàter podem tirar-ho tot. I llavors, jo a vegades explico en els meus tallers que hem de tirar només tres coses. Paper, pipí, popó. Que això hi ha gent que riu, sí. Aquestes tres, res més. No és una paperera. Que quatre pèls, una pelusa, una burilla, no? El vàter no, ha d'anar al seu cubell, selectiu o no, el que vulguem, però no pot anar al vàter. I en el vàter el que hem de tenir clar és el següent. Una, hem de tenir doble descàrrega. Això vol dir un dispositiu que costa entre 10 i 15 euros, és molt econòmic, si no el tenim ja, d'aquest que té un botó més petit al mig i un botó més gros, una mica que ocupa tota la circunferència. Vol dir doble descàrrega. La primera descàrrega només 3 litros. Que fem un pipí, algo molt pim-pam, algo molt rapidet, el botó petitó. 3 litros, perquè si no tenim una doble descàrrega, la major part dels vàters tenen entre 12 i 20 litros. Hi ha cisternes molt grans que no cal per un pipí tirar 20 litros d'aigua. Sí que, evidentment, hem de tirar una miqueta d'aigua, però poquet. Sí, llavors, la doble descàrrega ens ajuda a estalviar també molta aigua. I no utilitzar com a paperera. Si en vez de tirar 5 vegades al dia, només tiro 3, perquè són les necessitats bàsiques, buscar problema, però sempre controlat. O 3 litres o 6 litres.
Hi ha gent, Manel, que fins i tot posava ja fa temps ampolles de plàstic a dintre de...
Sí. Jo recomano posar ampolles de plàstic quan la cisterna és molt vella, molt antiga, que no podem posar un doble descàrrega. En cisternes modernes no cal. Un exemple, una cosa que ensenyem en els tallers és que totes les cisternes dintre tenen una cassoleta que puja i baixa en funció de l'aigua que vulguem reduir. En vez d'una ampolla, el que faig és regular la cassoleta el més baix possible, que quan ompli la cisterna se m'ompli la meitat. I farà el mateix, i no tinc una ampolla de plàstic allà durant temps, que li hem de posar una mica de vinagre o de llegiu, perquè aquella aigua es posa verda al cap d'un any, aquella aigua allà dintre no té molt sentit. Hi ha gent que li posa una tutxana... Bueno, són inventillos. Jo prefereixo gestionar des de... El que ha de durar molts anys, el que tothom pot fer amb un cost econòmic baixíssim, apretar un cargol de la cassoleta és supereconòmic, i una doble descàrrega és pagable. I un manetes ho fa. Hi ha gent, sobretot gent gran, que a vegades diu, ostres, jo és que no sé com fer-ho. Bueno, doncs ve un fontanero, li paguem una mica més la seva mà d'obra, però en 15-20 minuts està fet. Vull dir que és una aplicació del doble descàrrega és el més efectiu que podem fer i ens durarà 15 anys l'acció que fem.
Fantàstic.
I estalviarà molta aigua.
Anem ara, diguem-ne, quan ens rentem les mans, les dents, afaitar-se, ensabonar-se... Sí, importantíssim anar tancant l'aixeta. D'aquesta manera estalviarem aigua i diners, perquè si no, quants litros gastem només en el fet de rentar-nos les dents, les mans, etc.
Molt bé. justament en els lavabos, i tant en els lavabos del perquè no tenim un lavabo, que tenim dos, o hi ha gent que té tres, en els lavabos no és on més gastem. Per què? Perquè més o menys ja tenim un bon model. Cada minut d'aixeta oberta ens movem entre 6 i 8 litres, i alguna aixeta que fins i tot més. Si li posem un limitador, aquest que t'explicava per la dutxa, però especial de aixeta, ens estarem movent al voltant de 4 litres. Uh-huh. En la dutxa recomanem 4-5, a les mans 4. Amb 4 litres ja més que de sobre. Si només obrim per omplir un got de rentats a les dents, gastarem 0,1 litre, un gotet, i si tenim sempre tancat l'aixeta, que és com s'han d'estar, i obrim només puntualment quan ho necessitem, i recomanacions, obrir els monomandos a la dreta, amb aigua freda, no l'obrim al mig, perquè a l'obrir al mig tirem sempre una mica d'aigua calenta, llavors per omplir un got, o rentats a les mans durant 5 segons, estem barrejant aigua freda i aigua calenta i estem gastant energia que no m'arribarà. L'aigua calenta segur que no m'arriba a les mans. Uh-huh. M'entens, eh? Aquesta, girar a la dreta, obrir, aigua freda, i l'aixeta justament del lavabo no és on més gastem, eh? Justament és un punt, bueno, més o menys ja comencem a tenir des de fa un temps una bona, un bon model, que és el de tenir sempre l'aixeta tancada, obrir-la puntualment per mullar l'espai de dent mateix, i ja està.
Molt bé. Anem ara a una altra part que també posem molt, que és el rentavaixelles i la rentadora. Consells.
Vinga, la rentadora. Varios consells. El primer, la rentadora, sempre ens hem esmerçat molt en explicar que s'ha d'omplir. Omplit a tope. No a mitges, no amb una sola prenda. Clar, què passa? Si omplo a tope, si omplo ple, si és de 8 quilos, de 6 quilos, de 12 quilos, hi ha rentadores de diferents mides, quan més la ompli, menys rentades a la setmana. Normalment la gent estem fent, una família mitjana, 3-4 rentadores a la setmana, hi ha gent que fa 7-8, hi ha gent que fem 2, perquè són famílies petites. Clar, què passa? Cada rentada familiar són uns 40, 50, 60 litres, depenent de la rentadora, depenent de la classificació energètica. Uh-huh. 60 litres, però clar, és repartit entre tots els integrants de la família. Fixa't, la dutxa és única, una per persona, però en canvi la rentadora és col·lectiva. I aquí també recomanem aigua freda. Vol dir, si en vez de fer 4 o 5 rentades a la setmana, puc fer 3 o 4, cada rentada que m'estalvio, perquè un plet de la rentadora, tindrem menys consum. Programes curts. Els programes curts utilitzen menys aigua. Ah. I els programes curts en fred fan que, a més, gastaré molta menys energia. Però, clar, l'energia és sempre per escalfar l'aigua. La rentadora en fred pràcticament no en gasta res d'energia. Mm. És molt eficient, la rentadora.
I el programa Eco? El programa Eco, que a vegades, clar, quan posem Eco, surt que el temps és molt llarg de durada, no?
Sí, però... sí. Mira, jo del programa Eco sempre dic a tothom, si tens la possibilitat de posar un programa curtet de 25, 30, 35 minuts, que moltes rentadores modernes ho tenen, les antigues no tant, però les modernes sí que ho tenen. Programa curt i en fred no ens cal programa Eco. Gastarà tan poc la rentadora i gastarà molta menys aigua. Un programa curtet, els programes Eco estan pesats per l'aigua calenta. Quan faig coses de cotó, que necessito hora i mitja, i el programa Eco el que fa és trigar 2 hores o 2:30 utilitzant menys energia. Però, clar, l'aigua no. L'aigua utilitzarà cicle complet. Un programa curt en fred és molt més eficient que el programa Eco. En rentadora. Una altra cosa és rentavaixelles, que ara parlarem.
Bueno, doncs anem ara al rentavaixelles, que m'interessa. Vinga.
Molt bé. Rentavaixelles. El primer, el rentavaixelles gastant aigua és més eficient que l'aixeta. Si en cada aixeta, cada minut, per rentar els gots i els plats, en gasto al voltant de 8 litres de mitjana, hi ha algunes aixetes de 6 i altres mitjanes de 10, què passa? Si jo rento amb un rentavaixelles, puc fer 4 o 6 serveis només amb 12 litres d'aigua. Què et sembla? Com l'equivalent a 2 minuts. Jo en 2 minuts no soc capaç de rentar 6 plats, 6 gots, 6 serveis. Clar, què vol dir? És molt eficient. Desavantatges? Que el rentavaixelles em gastarà energia i em gastarà entre 0,8 kWh, que l'acabaré pagant a final del mes, o 1,5 kWh en funció del programa que li posi. El programa Eco pot ser més llarg, però en gasta menys. Mm. I aquí sí que, en rentavaixelles, que no tenim pressa, que rentavaixelles es posa després de sopar...
Sí, sí, per la nit...
Jo recomano buscar les hores més barates del dia i alhora buscar el programa ECO, que aunque sigui més llarguet, en gastarà menys energia, i d'aigua, el cicle de 12 litres, 13 litres d'aigua, és supereficient, perquè el rentamassilles és molt, molt tecnològic. Ens sembla que és un aparell? No, 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 té molta tecnologia allà. I reescalfa molt amb l'aigua. Abans de llençar-la, està deixant l'aigua calenta, l'aigua freda que entra. Jo, la veritat és que haig de confessar, no tinc rentavaixelles a casa, perquè fem un rentat a mà, que ara us donaré un tip també per estalviar a mà, ¿vale? Però perquè no m'hi cap a la cuina, tinc una cuina petita i no m'hi cap a rentavaixelles. Sí. Però el rentavaixelles en programa ECO és més eficient que a mà, amb aigua. I si rentem a mà, el millor és com s'ha fet tota la vida, una gibrella on fiquem tot el que vull rentar, omplo amb una mica d'aigua, 2, 3, 4 litres d'aigua, deixo que es mullin durant 10 o 15 minuts, i després vaig passant-li aigua amb sabó, i una vegada ja ho tinc tot ensabonat, llavors obro l'aixeta una altra vegada, i torno a desensabonar. I això fa que l'aixeta no l'obro del tot, sinó només a mitges, li poso un limitador de 4 litres per minut, que això existeix, val 1 euro aquest limitador, és supereconòmic, i en 3 minuts, amb 12 litres més al principi, 3 o 4 litres més, amb menys de 20 litres, he rentat tota la vaixella de casa.
Fantàstic.
Vol dir que també és eficient.
I tant.
Fixa't. Una dutxa, 100 litres, rentar els plats, 20 litres, eh?
Déu-n'hi-do.
És que la dutxa...
Sí, sí.
Sí que ens hem desversat molt, eh?
Doncs, escolta, a mi m'ha après moltes coses. Manel, jo com ja t'he fitxat, si tinc algun dubte, jo et trucaré, perquè també ho puguem explicar a l'audiència. Està clar que amb petits gestos podem arribar a estalviar quantitats importants de litres d'aigua i també d'energia. Per la gent que vulgui seguir-te, Manel, tens algun, no sé, algun tuit, algun Twitter, algun Instagram...
Sí. Mira, tinc Twitter, que és el meu Twitter és Sigològic, és com ecològic, però al revés, Sigolofe, ¿vale? I allà em penjo moltes coses, sobretot estalvi d'energia, estalvi d'aigua, i més o menys amb els mitjans de tant en tant anem sortint, intentant ajudar des de la didàctica, una mica ensenyar a la gent, i sobretot conscienciar. No ens conscienciarem si no ens expliquen que una dutxa són 100 litres.
Efectivament.
I quan són 100 litres? No, doncs pues mira, amb bombones o garrafes d'aigua de 5 litres, són 20 garrafes de 5 litres per dutxar-se. Sí. Que no, això no és raonable.
No, es diu ràpid, però són molts litres d'aigua.
Es diu ràpid.
Doncs...
I jo tinc claríssim que per seguir mantenint el nostre model de vida necessitem estalviar aigua. L'administració ha de fer la seva feina, però els ciutadans també. Animo a tothom a estalviar aigua.
Doncs Manel Rivero, formador en estalvi d'aigua de Intiam Ruai, gràcies i estem en contacte, i més ara que mai, amb aquesta sequera que tenim a sobre. Gràcies, Manel, una abraçada.
Gràcies a vosaltres,
molt
igualment.
Amable. Las 7 de la tarde, 37 minutos. Por cierto, antes de la última hora informativa, no os olvidéis de seguir BPEando. Con la aplicación Mi BP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a BPEar. Consulta condiciones en mibp.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
I ara sí, arriba l'última hora informativa, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora a Badalona, els bombers han confirmat fa molt poca estona que hi ha 3 persones desaparegudes després de l'esfondrament d'un edifici aquest matí de 5 plantes al carrer Canigó. Els bombers hi continuen treballant, buscant entre la runa per si estiguessin atrapades, però serà una feina llarga que pot durar més de 24 hores. Recordem que l'edifici ha col·lapsat totalment, des de l'àtic fins als baixos. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat què havia passat a aquest edifici la última inspecció tècnica, el mes de gener, però alguns veïns parlen d'unes obres que s'estaven fent a l'àtic. I els pagesos portaran demà la seva protesta cap a Barcelona. A les 7 del matí tenen previst començar a fer marxes lentes amb els seus tractors des de diferents punts cap a la capital catalana. És el que han decidit aquesta tarda en una assemblea. A aquesta hora encara hi ha moltes vies tallades per les protestes. En alguns casos tenen previst passar-hi la nit per unir-se demà a aquestes marxes cap a Barcelona. I segona sessió avui del judici al futbolista Dani Alves, amb la declaració d'una vintena de testimonis, entre ells la seva dona, Joana Sanz, que ha declarat que després d'aquella nit Alves va tornar a casa molt begut, una versió que també han corroborat els amics del futbolista que l'acompanyava en aquella nit. Agents dels Mossos d'Esquadra han relatat que la víctima amb la que van parlar tenia molta por i estava sobrepassada per la situació. Demà, amb la declaració de l'acusat, Dani Alves, el judici quedarà vist per sentència.
Doncs més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara, l'altra cara de la moneda, com dic sempre, és la informació esportiva, també la més pròxima, i a més avui amb una bona notícia. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Aquesta bona notícia du pel nom Ricky Rubio,
que signa contracte amb el Barça fins a final de temporada. Això ha permès que el Barça l'inscrigui per la Eurolliga. Això sí, la reincorporació definitiva, el retorn de Ricky Rubio a les pistes, serà el mateix jugador el que ho decideixi. Però avui s'ha formalitzat aquest contracte de Ricky Rubio, torna al Barça fins a final de temporada. En futbol, i el Girona, el president del Figeli, no veu cap inconvenient que si el City acaba fitxant Savinho quan s'acabi aquesta temporada i el torna a cedir al club de Montilivi, pugui disputar amb normalitat totes les competicions. En futbol també és notícia el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina. Brand de Noruega, Futbol Club Barcelona. La tornada al Johan Cruyff, si el Barça passa a semifinals, el seu rival més probable seria el Chelsea. Mentre que en hoquei patins hi ha hagut un altre sorteig, quarts de final, en aquest cas, de la Copa del Rei, emparellaments, no hi ha Calafell, Sant Just Alcoi, Barça Reus i Voltregà Igualada.
Més informació, Esports Cope. Gràcies, senyor Gil. Bona tarda.
Adéu, fins demà.
I d'aquí un moment us parlarem dels reptes que té el sector automobilístic per aquest 2024. Ens ho explicarà en Sergi Tor.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El próximo jueves 8 de febrero, Valencia es la capital de la farmacia. Y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero, en Mediodía Cope, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
Avui a la
Cadena COPE, durant tot el dia estem parlant sobre la Nissan. I direu, per què? Doncs perquè hi ha una nova vida dels treballadors de l'empresa que va haver de tancar, recordem, el 31 de desembre del 2021. Recol·locació, noves empreses i futur del cotxe de Catalunya. D'això hem parlat avui i continuem parlant a la Linterna COPE. Què tal, Sergi Tor? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, així és. El 31 de desembre del 2021 hi havia el cop més dur per la economia catalana dels últims anys, perquè Nissan, un emblema que va arribar a tenir 5.000 treballadors, tancava les seves portes després de 40 anys a la zona franca i en altres localitats de Catalunya. Aleshores, doncs, la situació era molt perillosa per a milers de treballadors. Concretament, gairebé 1.200 que van anar a l'atur i que eren els últims que s'havien de recol·locar. La bona notícia, com tu m'has explicat, és que 600 treballadors que el 14 de gener acabaven l'atur, doncs que formen part, en aquest cas, d'un acord formatiu entre la Generalitat i el Hub Factory, la societat conjunta creada per explotar les antigues instal·lacions de la zona franca, per tal de realitzar aquests programes de formació fins al mes d'octubre. Cobraran un total de 1.575 euros bruts al mes. Inicialment, a partir del mes d'octubre, podrien accedir, doncs, al mercat laboral amb el hub d'electromobilístic que s'espera, doncs, que pugui arribar a la zona franca. Han parlat, doncs, d'aquesta recol·locació de gairebé 600 treballadors del miler que encara faltaven. Miguel Ruiz ha estat avui Herrera en COPE Catalunya i Andorra i secretari general de Signen Sir USOC i ens ha dit, doncs, que es tracta d'una bona solució perquè s'havia acabat l'atur.
Evidentemente esto es motivado por el hecho de que uno de los proyectos que decían que tenía que haber arrancado a principio de año, incluso a finales del año pasado, de 2023, pues realmente no han puesto en marcha estos proyectos, ¿no? Eso ha dado que se han tenido que buscar fórmulas imaginativas, como es estos contratos de formación, para buscar ese balón de oxígeno mientras realmente se ponen en marcha los proyectos.
Sí, però com molt bé explicat a Miguel Ruiz, aquests contractes de formació, la clau és que a partir de la tardor puguin accedir aquests treballadors ja al mercat laboral i en aquest cas amb el conveni de metall que regeix a Barcelona.
Bueno, que estemos expectantes para que si finalmente se llega a ese acuerdo. Eso es lo que daría sentido realmente a toda la situación de solución de seguir fabricando vehículos a un nivel similar al que teníamos anteriormente.
La clau, com dèiem, és l'acord definitiu per l'arribada del fabricant xinès de vehicles elèctrics Chery, que oferiria, doncs, aquesta càrrega de treball necessària per garantir la contractació de tots els treballadors de l'antiga Nissan, que el 14 de gener se'ls acabava l'atur. Hem parlat a l'informatiu migdia amb Vanessa. Hem seguit al llarg d'aquests anys la seva trajectòria laboral. Des dels 17 que estava a Nissan, es va quedar, doncs, a l'atur en una edat on és molt difícil retornar, doncs, al mercat laboral, i és una de les persones que entra ja en aquests cursos de formació. Ens ha explicat, doncs, la seva alegria perquè l'atur s'havia acabat, de poder reincorporar-se primer en aquests cursos de formació i després al mercat laboral.
Pues hemos conseguido una formación hasta que, bueno, hasta el 30 de septiembre, y si no hay puesto de trabajo antes, el 30 de septiembre, bueno, en teoría tenemos que estar ya trabajando. Nosotros estamos haciendo como un general para todo, no solo centralizado en la empresa.
Vanessa també ens ha explicat com ha anat aquests dos anys sense feina. La dificultat han de retornar, com dèiem, amb aquest mercat laboral. Estava a la cadena de muntatge, per tant, li faltava especialització. Era una de les treballadores de Nissan que necessitava aquest acord.
Bastante mal en general, porque claro, de tener una estabilidad laboral, de tener como una vida ya encaminada tantísimos años, yo llevo 17 años en Nissan, y claro, de tener como la vida todo solucionado a de repente no tener nada, pues claro, hay momentos en los que te vienes abajo. Y más después de tantos años en una empresa que al final tampoco es que tengas un oficio, ¿sabes? De pues no sé, electricista. Bueno, que dentro de Nissan habían compañeros que sí que tenían oficio, pero bueno, al final no deja de ser una fábrica que si estabas en cadena de montaje tampoco es que tengas ningún oficio para poderte buscar la vida.
Per tant, ara un acord de formació i després, teòricament, a la tardor ja el treball amb el fabricant xinès de vehicles elèctrics que s'ha d'incorporar a la zona franca de l'empresa Xerí. Però tot això també ens obre una mica doncs, per ampliar la mirada al sector de l'automòbil a Catalunya, sempre un sector importantíssim. Recordem que a hores d'ara el govern de la Generalitat es troba en plenes negociacions per tal de renovar la continuïtat de la Fórmula 1 al circuit de Montmeló, que fa 30 anys que es celebra doncs, a la circuit de Catalunya. Però també, a més, hi ha altres reptes, Montse, ja a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya, superar el milió de matriculacions i també els reptes del cotxe elèctric i dels punts de càrrega necessaris per un cotxe elèctric que cada cop està pujant en matriculacions.
Hoy vamos a hablar con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, con Gambán, y concretamente con la directora de comunicación de Gambán, la Tania Puche. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí está esa barrera del millón de entregas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que no llegamos?
Ahí está esa barrera que no conseguimos superar. Pues mira, es verdad que cerramos 2023 con un incremento positivo, pero es verdad que veníamos de cifras muy bajitas. Recordad que habíamos pasado una crisis de los microchips famosos, que había habido retrasos en la producción y, por tanto, también retrasos en las entregas de los vehículos. Eso lastró el mercado. Ahora, en 2024, ¿qué retos tenemos? Pues parece que hemos superado esa crisis de los chips, pero seguimos teniendo tensiones geopolíticas, como el conflicto del Mar Rojo. Sí. Veis que por los ataques terroristas, los barcos tienen que bordear África para llegar a Europa, y esto está provocando retrasos y también provoca incremento de costes en los transportes de las mercancías. Esto puede tener ocasionar una presión al alza en los precios en estos primeros meses de 2024. O sea que nos encontramos ahí todavía con ciertas tensiones. Estas tensiones geopolíticas sí que van a hacer que 2024 no sea el año en el que superemos esa barrera psicológica del millón de unidades. Es verdad que estamos asistiendo a un mercado, el mercado de automoción es un mercado muy, muy resiliente. Es verdad que pandemia, crisis de los chips, otras tensiones geopolíticas como las que estamos comentando del Mar Rojo y siempre sale airoso, ¿eh? Siempre sale ahí con la resiliencia del ave fénix. Pero es verdad que este año nuestras previsiones apuntan a que quedaremos a las puertas del millón de unidades. Tenemos que tener en cuenta, no obstante, que nuestro mercado natural, por nuestro nivel de población, de motorización, de renta per cápita, es 1.200.000 aproximadamente. Y estas cifras no las vemos desde 2019, desde antes de la pandemia. O sea que todavía seguimos con un mercado que tiene que ganar en robustez.
Desde luego. Una de las peticiones más repetidas del sector del vehículo es impulsar medidas, ¿no?, que fomenten esa renovación del parque para retirar de la circulación los coches más antiguos que penalizan el actual proceso de descarbonización, ¿no? Y sobre todo medidas para que el gobierno ponga en marcha planes de rejuvenecimiento que cumplan con unas premisas concretas.
Así es, Montse. Uno de los principales retos, una de las principales demandas históricas, yo diría, del sector automoción es efectivamente poner en marcha estrategias eficaces de rejuvenecimiento del parque. Pero es que ahora mismo todos los planes de incentivo a la demanda que hay en vigor se orientan al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico ahora mismo, por precio sobre todo, se orienta a una minoría. Entonces, realmente el vehículo más vendido ahora mismo es el vehículo de más de 10 años y diésel. Esto nos está indicando que con los precios actuales, esta es la única opción de movilidad para muchos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercar la movilidad eficiente para que sea mucho más asequible y mucho más accesible. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo que nosotros estamos pidiendo a la administración encarecidamente es que apoye el vehículo de ocasión. Es decir, si tú incluyes en los planes de incentivo a la demanda los vehículos de ocasión de hasta 5 años, por ejemplo, tú ya estás facilitando a esas rentas más ajustadas, a esos presupuestos más ajustados, que puedan cambiar de coche. Y siempre será mejor en lugar de que circule un vehículo de más de 20 años por la carretera, pues que circule uno de 5 años. Imagínate cuántas emisiones estamos ya reduciendo con ese gesto.
Hay una clara cosa que también está muy clara, que si hablamos de ayudas de los Plan Moves que comenzaron en España en el año 2019 y que actualmente están en vigor con la edición número 3, no es un plan, creo, que haya resultado efectivo, porque es muy engorroso el proceso de solicitud y también por ese retraso con el que los compradores reciben estas ayudas, ¿no? Además, estas ayudas recibidas luego hay que declararlas como ingreso en la declaración del IRPF y toca devolver gran parte.
Efectivamente, ya hace falta una revisión de los planes de los planes de incentivo. Hace falta también una revisión efectivamente de la gestión de esos incentivos, como bien dices, ¿no? Al final, muchos compradores efectivamente tienen que declarar esa ayuda mucho antes de recibirla. Entonces, esto ahora mismo no es eficaz. Lo que debería hacerse es que cuando el comprador va al concesionario, debería salir ya con esa ayuda bajo el brazo. Exacto. Debería salir ya con ese descuento aplicado en el precio. Y de esta forma, efectivamente, sería muchísimo más eficaz. Y, sobre todo, esos planes de incentivo a la demanda deberían centrarse no solo en el vehículo electrificado. Deberíamos aplicar el principio de neutralidad tecnológica para que el comprador pudiera elegir libremente entre todas las tecnologías que están a su alcance, porque todos los vehículos que ahora mismo están en las exposiciones de los concesionarios son vehículos eficientes que cumplen con toda la normativa anticontaminación y, como comentábamos antes, Montse, siempre será mucho más eficaz en términos medioambientales y, ojo, en términos de seguridad vial. Porque conducir un coche de 20 años, pues desde luego no tiene las últimas tecnologías en seguridad que tiene uno pues de 5, por ejemplo.
Está clarísimo, ¿no? Y además, para el tema de accidentalidad, no hay nada mejor que tener un coche nuevo, pues por un montón de cosas. Oye, antes de finalizar, quiero hablarte, antes me hablabas de los coches eléctricos, cada vez hay más, pero hay mucha gente que se queja de las infraestructuras de recarga. Por eso imagino que este 2024 tiene que ser ese año del cambio de ritmo para avanzar en eso, ¿no? Para que haya más infraestructura de recarga. La gente se ve muy limitada a la hora de cargar.
Tiene que ser, efectivamente, más de 2024 tiene que ser un año clave y, sobre todo, tiene que ser un año clave para la electrificación porque tenemos unos objetivos muy, muy ambiciosos. Tenemos un Plan Nacional de Energía y Clima, PNIEC, que dice que para 2030 tiene que haber 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Pero es que tenemos alrededor de 465,000. O sea, es que tenemos que acelerar muchísimo. Entonces, realmente, ahora mismo, el vehículo electrificado supone alrededor del 12% del mercado. En Europa supone el 20%. O sea, que estamos muy por debajo de Europa. Y, efectivamente, tenemos que acelerar, tenemos que pisar el acelerador. Efectivamente, una medida importante es el despliegue de la infraestructura de recarga. Y otro muy importante, y la con lo que estábamos comentando también antes, es que esa movilidad electrificada sea mucho más accesible. Con estos objetivos tan ambiciosos que tenemos, no nos podemos permitir que haya grandes capas de la población que no puedan acceder a la movilidad cero emisiones por motivos económicos. Tenemos que convertir esa movilidad electrificada en una opción de movilidad real y para eso la barrera del precio tenemos que rebajarla.
Desde luego que sí. Bueno, pues hay muchos retos para ese sector del automóvil. Estamos en el mes de febrero. Vamos a darle todavía un tiempo, pero está claro que hay que ponerse manos a la obra, como ya lo están haciendo desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y también Recambios Gambán. Tania Puche, directora de comunicación, gracias por haber estado con nosotros. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y fins aquí arriba la linterna COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona i ara continua Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia, que no és poca. Ja sabeu que si voleu recuperar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa a través de COPE Catalunya, de la plana web o a través de les xarxes socials, podeu recuperar entrevistes i tots els temes que fem al llarg del dia. Ja sabeu que la ràdio no para, 24 hores. Nosaltres tornarem demà aquí, a COPE Catalunya. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabis de passar una feliç tarda-nit. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra. Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos